Molt bon dia, Bellvei Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Estem a punt per engegar el Penedès en xarxa. Una hora diària de magazín en clau alt i baix Penedès, que aquest dimecres 15 de juliol de 2020 es tradueix d'aquesta manera. Començarem parlant de la campanya Compra Vilafrancs, fem comerç de proximitat, una campanya que vol reactivar el comerç i els petits establiments de Vilafranca que van haver de tancar durant la pandèmia. En parlarem amb el Joan Manel Montfort, regidor de Promoció Econòmica i Comerç de Vilafranca. Al Vendrell hi haurà Festa Major i avui parlarem a un quart tocat de 12 amb Cristian Soriano, regidor de Festes de l'Ajuntament del Vendrell, perquè ens expliqui el programa d'actes de la Festa Major Vendrellenca 2020 i com serà, com es durà a terme. Hi haurà més propostes lúdiques i culturals, i és que avui arrenca la 32a edició del programa d'espectacles L'Estiu 2020 a Sant Sadurní. Comptarem amb la Marta Castellví, regidora de Cultura de l'Ajuntament de la capital d'Alcaba, perquè ens presenti aquest estiu. També hi haurà esports, i és que el passat dissabte el Moja de Futbol celebrava amb un sopar l'ascens a segona catalana i ahir ja feien un primer entrenament amb les noves incorporacions. En parlem amb el president del club, Manel Ortiz. Serà dos quarts tocats de 12. I acabarem parlant del Festival de Sitges 2020, i és que ahir es presentava aquesta nova edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que tot i que té algunes incerteses i una programació ajustada a les circumstàncies sanitàries actuals, tira endavant. El David Canto hi va assistir i ens ha preparat un resum del que s'hi ha dit. Aquestes veus i aquestes històries a partir d'ara i fins les 12.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Bellvei Ràdio i Domenys Ràdio.
L'Ajuntament de Vilafranca impulsa una campanya per reactivar el comerç local més castigat per la Covid-19 que injectarà 500.000 d'euros a través de la campanya Compra Vilafrancs, fem comerç de proximitat. Us expliquem en què consisteix parlant amb el regidor de Promoció Econòmica i Comerç de Vilafranca, Joan Manel Montfort. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En plena pandèmia, quan la situació era molt crítica, parlàvem del pla de xoc aprovat per l'Ajuntament vilafranquí per ajudar a les empreses i al comerç local, i justament aquesta campanya és una d'aquestes mesures previstes en el pla.
Correcte, sí, és una de, jo diria que dins la part de reactivació econòmica és la part més important, eh? Aquest projecte, doncs, del Vilafrancs, no? Dels bons de compra, els xecs de compra pel destinats al comerç vilafranquí. Es tracta bàsicament d'un pla de xoc per ajudar el comerç que ha tancat durant la pandèmia, eh? Aquest és una mica el principal resum del tema. Puc explicar els detalls, eh? Però l'objectiu és aquest, és ajudar el comerç que ha tancat durant l'època de la pandèmia, per ajudar-los a sortir de la situació.
Ara entrarem en matèria. La iniciativa ve del País Basc i allà ha funcionat amb èxit?
Sí, bé, nosaltres una mica el tema de fer xecs de compra o vals de compra, en definitiva, injectar diners a l'economia és un dels temes que ja el teníem en el pla d'accions que quan vam començar a treballar el mes de març amb temes de reactivació econòmica, teníem el tema aquest, no? Vals de compra, és a dir, la possibilitat d'ajudar el comerç local, doncs, a través de vals de compra. A través d'aquí vam mirar diverses opcions que hi ha doncs, pel món, i la que ens va agradar més és aquesta del País Basc. No? És una iniciativa que ells ja fa anys que la fan, i és la que ens va agradar més perquè creiem que és la que s'adapta millor a les circumstàncies nostres de, com a ciutat, com a model, i pel que volíem fer. I la veritat és que tornem a ser els primers de Catalunya, també amb això. N'hem parlat també amb la Diputació i amb la Generalitat, i ens van dir, escolta, no coneixem cap altra iniciativa com aquesta. Hi ha altres municipis que doncs, tenen altres sistemes, tipus targeta amb una D o coses per l'estil. Però que permeti tota la versatilitat que té aquest projecte, doncs no en vam trobar cap més, com aquesta plataforma que ara estem parlant. No? I per tant, doncs, és la que vam agafar. Però la idea sí que ja hi era des del bon principi. El que no sabíem és com ho faríem. Ara ja tenim definit com ho farem.
Ens deia, ens recalcava que va dirigida als comerços que han hagut de baixar la persiana durant el confinament, durant la crisi del coronavirus. Tenen números quants comerços són?
Sí, els possibles beneficiaris, perquè parlem de comerç i també de petita empresa, petita empresa relativament, perquè podem parlar de fins a 10 milions de facturació i fins a 50 treballadors. Per tant, parlem de que, a part dels comerços, també empreses de Vilafranca doncs, també hi podran participar. I els potencials estem parlant de 1.200, aproximadament.
I quins possibles? 1.200 establiments, 1.200 comerços.
Correcte.
Quins requisits han de complir, a banda d'haver estat tancats?
Sí, els requisits són aquests, haver estat tancat durant l'època de confinament, amb una mesura o altra, És a dir, que ja sabeu que hi ha hagut diferents fases de confinament, però si han tancat, nosaltres els podem acollir com a beneficiaris. L'altre és que tinguin un tamany doncs, reduït, dins d'aquests límits que acabo d'explicar, és a dir, que no facturin més de 10 milions d'euros i fins a 50 treballadors. I l'altre és que s'hi associin amb aquesta campanya, perquè el comerç aquí també hi posa una part. És a dir, aquí estem parlant d'uns vols de compra en què l'Ajuntament hi posa un 35% del valor del xec, del valor del xec, del diner que donarem al ciutadà, hi posa un 35%, i el comerciant hi ha de posar un 5%. Per tant, posem un 40%. Tu compraràs un xec de 50 euros que te'n costarà 30 com a ciutadà. I els altres 20 els paguem doncs, amb aquestes proporcions que he explicat, l'Ajuntament i el comerciant.
Expliquem com funciona la campanya.
Sí, això bàsicament serà una plataforma telemàtica, perquè és que si no seria impossible fer-ho presencialment, és a dir, no podrem anar a buscar aquests xecs a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, perquè estem parlant de que podem arribar a 10.000 possibles compradors, persones que vulguin aquests xecs. Aquí, en definitiva, estem reglant diners, per tant, la demanda serà molt, entenem que serà molt elevada. Per tant, ho fem tot a través d'una plataforma telemàtica, que la presentem aquesta setmana. De moment, el que hem anunciat és de cara als comerços, perquè s'hi adhereixin, i aleshores deia que ho fem a través d'una plataforma telemàtica, en la qual tu entraràs i podràs comprar aquests xecs. Repeteixo que el límit màxim que serà per ciutadà vilafranquí major d'edat i empadronat a Vilafranca serà de 50 euros. 50 euros de valor facial, però que en pagarà 30. Els altres 20, repeteixo que els posem entre l'Ajuntament i el comerç. Val? Per tant, doncs una família, per exemple, de 4 integrants majors d'edat podrà comprar doncs, fins a 200 euros per valor de compra i li costarà un 60%.
I com es gastaran aquests xecs?
Val, llavors, aquests xecs es podran gastar en el comerç de la vila, però comerç i empreses, però ho farem per sectors. És a dir, que determinarem una línia per comerç i serveis, una altra per hostaleria, una altra per cultura i una altra per turisme. La cultura i cultura i oci. Llavors, d'aquesta manera, ens assegurem de que podrem ajudar tots els sectors. És a dir, que no tots els xecs es gastin, per exemple, doncs, en dinars, sopars o bolsos i sabates. M'explico que seria el més fàcil. Sinó que destinarem, hi haurà una línia concreta per turisme, que són dels sectors molt afectats, i per cultura, per exemple. Una altra línia separada per cultura. Per tant, sabem que en aquests dos sectors, que són potser els que menys hi pensaria la gent a l'hora de gastar-se un xec de compra, doncs necessàriament hi haurà una línia, uns d'aquests 500.000 euros, una part segur que anirà en aquests dos sectors en funció del nombre de comerços que se'ns adhereixin en cada un d'aquests sectors. M'explico? No sé si m'he explicat.
Sí, sí. Per tant, per part del consumidor, de l'usuari de la campanya, d'aquella persona que adquireixi aquests vilafrancs, la intenció, la idea és que vagi a la plataforma, consulti els sectors, les botigues adherides i adquireixi el seu xec, el seu val.
Correcte. Jo sóc un ciutadà i dic, escolta, m'interessa això, lògicament, perquè, escolta, de cada 50 euros me'n regalen 20, per tant, això és evident que m'interessa. Entro i em trobaré quatre sectors. Puc comprar xecs de cada un d'aquests quatre sectors. Bé, el més normal és que triï comerç i serveis, no? Perquè n'hi ha més, perquè és més divers, o bé hostaleria, i escolta, doncs aquests diners me'ls gastaré en sopars, no?, per exemple. Però, esclar, arriba un moment que aquests xecs s'acabaran d'aquestes dues línies, m'explico? I llavors ja només quedaran les de comerç, les de turisme i les de cultura, per exemple, no? Per tant, necessàriament, si jo vull aprofitar-me d'aquests descomptes, doncs hauré de comprar xecs d'aquests dos sectors, no?, que són potser els més... els que seran menys demandats, m'explico? Però com que ja hi haurem destinat una línia concreta, per força hauré de comprar xecs d'aquesta, si me'n vull aprofitar d'aquests descomptes tan importants, no? Per tant, una mica el projecte està dissenyat de manera que puguem ajudar i puguem arribar a tots els diferents sectors que se'ns han dirigit a l'Ajuntament demanant ajuda, no? De dir, escolta, com us podem ajudar? Bueno, doncs d'aquesta manera podem ajudar i podem arribar, doncs, escolta, a les llibreries, que estaran al sector de cultura, per exemple, als cinemes, que estaran al sector de cultura, les agències de viatge, que estaran a... el sector del turisme, els guies turístics de la vila, doncs també estaran al sector del turisme. Per tant, ens assegurem que, com a mínim, una part concreta d'aquests diners vagin també en aquests sectors que potser tindríem menys demanda si féssim un xec genèric, m'explico?
Sí, sí. I quan arrenca, quan és el tret de sortida de la campanya, quan estarà operativa aquesta plataforma online?
Bé, aquesta setmana ho presentem. La idea és que al voltant d'entre el 15 i el 20 això ja estigui disponible per poder accedir als compradors en aquesta campanya, però ara estem en la primera fase, que és molt important, i és que se'ns hi apuntin el màxim de comerços, perquè aquesta campanya no tindria sentit si al final se'ns hi apunten pocs comerços, perquè és clar, el que pretenem és que sigui una puja fina pel màxim de comerços possibles d'aquesta campanya, no? I lògicament només se'n beneficiaran els que s'hi adhereixin, els que s'adhereixin a la plataforma com a possibles. I amb ells els únic que els hi suposa és fer un 5% de descompte amb la compra que faci el ciutadà. De manera que un ciutadà anirà, doncs, és igual, amb una sabateria, per posar l'exemple d'abans, comprarà unes sabates, seran xecs de 20 i de 30, fins a arribar a 50, pagarà, doncs, per exemple, amb un xec de 30, i allò és diner, és com si fos un taló bancari. El comerciant comprovarà que el xec és correcte, a través d'una aplicació, i allò ho enviarà, ho entrarà a la plataforma, i se li abonaran els diners corresponent amb aquell xec, restant-li aquest 5%. Se li descomptarà el 5% en el moment en què se li liquidi la venda. Per tant, estem parlant de diners que es cobren, doncs, de forma immediata, simplement aquest descompte, però, esclar, requereix aquesta adhesió. És a dir, que amb el xec no podràs anar a qualsevol establiment de Vilafranca, sinó només els que s'hagin adherit en el projecte.
Joan Manel Montfort, gràcies per presentar-nos aquesta campanya tan important, Compra Vilafrancs, fent comerç de proximitat, que injectarà en total aquest mig milió d'euros al comerç i als petits establiments més castigats durant aquesta Covid-19. Ha estat un plaer. Fins aviat.
Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 4 minuts d'un quart de 12. Algunes festes es cancel·len i d'altres tiren endavant, com és el cas del Vendrell, que farà una festa major amb seguretat, però diferent a la d'altres anys. Anem fins als estudis de Domenys Ràdio, on la Lourdes Meroño parlarà amb el Cristian Soriano, regidor de festes de l'Ajuntament del Vendrell. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, entre l'enrenou de qui fa festa major, qui no fa festa major, doncs el Vendrell sí que en farà. I avui per això tenim el Cristian Soriano, regidor de festes de l'Ajuntament del Vendrell. Molt bon dia, Cristian. Com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes. Què tal?
Bé, algun enrenou administradors de la festa major que apleguen, però al final sou dels pocs valents que decidiu tirar endavant aquesta festa major. Com ha estat el poder decidir-ho? Perquè suposo que ha estat complicat.
Sí, bé, ens trobem en un moment excepcional, en un moment que molts de nosaltres no havíem viscut mai, i en una situació tan extraordinària com aquesta, nosaltres ja fa uns mesos vam prendre la decisió que volíem mantenir la festa major, que volíem mantenir dels nostres actes, sempre fent prevaldre la seguretat dels nostres ciutadans i ciutadanes, però entenent, doncs, que entenent la cultura com un bé de primera necessitat i la injecció econòmica que suposa pels comerços, doncs no ens havíem de perdre aquesta festa major, que ja dic, serà una festa major adaptada a les circumstàncies, però que havíem de mantenir una festa major que al cap i a la fi, doncs, és històrica i que, tot i la dificultat de les situacions i de les circumstàncies actuals, ho podem mantenir.
I com serà aquesta festa major? Ja teniu planificat els actes o encara esteu acabant de rodonir?
Sí, bueno, nosaltres estem molt pendents de quina és la situació sanitària del país, perquè si alguna cosa ens ha ensenyat la pandèmia del Covid-19 és que en qüestió de 24 hores això canvia molt, estem seguint molt atentament els rebrots que hi han hagut als diferents punts del país. En aquest sentit, doncs, estem mirant i mirarem fins l'últim minut doncs, quines són les condicions i què tenim marge per fer i què tenim marge per no fer. La setmana passada ja vam presentar amb els grups de cultura popular del municipi diferents actes que farem, mantindrem els versos dels Diables del Vendrell, que els farem a la plaça Vella, com sempre, però amb cadires, mantenint la distància de seguretat i també tallant la plaça perquè puguem limitar l'aforament. També farem el tradicional ofici a Santana, amb una ballada posterior del gegant, l'àliga i també el lleó, i per últim doncs, tindrem una mostra d'algunes de les bèsties de foc, igual amb un perímetre acotat, amb un perímetre tancat, i per garantir doncs, la distància del metre i mig de seguretat i també el límit de separació. Es tracta doncs, de mirar quins actes podem fer i quins actes no, i de posar per davant la seguretat de tots els ciutadans i ciutadanes, però també la necessitat i la voluntat de mantenir la festa major del nostre municipi.
Cristian, jugareu entre virtual i físic, com ha passat al concert de l'Orquestra Camarai de Pau Casals, que es va fer aquest diumenge?
Sí, 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 el format és aquest, i l'exemple a seguir és aquest, i hem vist aquestes setmanes que han estat les festes del barri, doncs han estat un exemple per part dels organitzadors de quina manera en unes situacions tan excepcionals com aquestes es pot muntar una festa i es pot mantenir la tradició del nostre municipi. I en aquest sentit farem això, plantejar una sèrie d'actes que seran presencials, amb aforament limitat i amb el manteniment de la distància de seguretat, i uns altres actes que seran virtuals, on el paper de la Ràdio Televisió Pública, de Ràdio Televisió del Vendrell, serà clau per poder retransmetre i per poder arribar a totes les cases del Vendrell per poder seguir la festa major in situ, clar.
Cristian, ens pots desvetllar algun acte així que estigui tancat i que podem saber o no?
Estem acabant de treballar amb això, Lourdes, i si em permets, doncs, a les primeres setmanes estem ara mateix encara en converses amb policia local i amb protecció civil per acabar de fer prevaldre la seguretat de les ciutats ciutadanes, però bé, com ja deia abans, els versos dels Diables a la plaça Vella, la mostra de foc del dia 27 per part d'algunes entitats de l'associació de foc i també el tema de l'ofici assentant amb la ballada de l'àliga del lleó i dels gegants. Aquests tres actes estan ara mateix sobre la taula, estan ara mateix garantits. Els Malcasats també faran una representació, però que es farà íntegrament per Ràdio Televisió del Vendrell, no ho farem presencial, i hi haurà una sèrie d'actes més que també farem i que anirem desvetllant els propers dies. Però, com deia abans, amb molta cautela i sent molt curosos, estan pendents de quina és la situació de la pandèmia i acabarem de decidir una cosa o altra en funció de la situació en la que estem.
Clar, m'imagino que una festa tan tradicional com és la del Vendrell, rebutjar-la o haver de prendre aquestes decisions és complexa, més quan tothom està esperant la festa de Santa Anna i amb candeletes tot el que es fa al Vendrell. I més un any sí, també, bueno, que és la capital de la cultura catalana.
Sí, com bé dius, Lourdes, és una situació extraordinària, és una situació que ningú se'ns passava pel cap a principis d'aquest any, però ara l'important és saber on estem, saber en quina situació estem, i a partir d'aquí doncs, lluitar per fer complir dues coses. Primer, la seguretat de les ciutadans i ciutadanes, que sé que soc molt pesat amb això, però que és la nostra responsabilitat principal com a institució i com a administració, però també fer prevaldre que en els moments més complicats, en les situacions més complicades, amb unes circumstàncies extraordinàries com aquestes, com a societat ens hem d'enfortir, com a societat hem d'estar més cohesionats que mai, i la cultura, doncs, com a motor de cohesió social, és un mecanisme ideal per poder mostrar al món que el municipi de Pau Casals, que el municipi d'Àngel Guimarà i que el municipi de tants il·lustres vendrellencs i vendrellenques, doncs, si ho som, ho som per alguna cosa, i en aquest sentit la pandèmia no ens aturarà, i fent seguint les opcions de les autoritats sanitàries farem prevaldre la cultura com a bé de primera necessitat que és.
Clar, hem vist en altres municipis que sí que han fet la festa major, però molt privadament per evitar un col·lapse, no? Que no poguessin controlar, perquè m'imagino que cap ajuntament ni cap regidor, com és el teu cas, voldríeu sortir a les notícies per culpa de que per fer la festa major ha hagut un rebrot, no? El fet de que el dijous la Generalitat posés com a obligatòria la mascareta tant en llocs públics com privats, a l'exterior, a interiors, us ha trastocat alguna cosa que estàveu plantejant?
No, en aquest sentit no. O sigui, la mesura que va prendre el govern de la Generalitat de Catalunya de la imposició de portar mascareta en tot tipus d'espai, doncs és una mesura coherent, és una mesura i crec que és una bona mesura per part del govern de la Generalitat. I a partir d'aquí, doncs, el que sí que se'ns obre és una finestra d'oportunitat per veure què podem fer o què no. Nosaltres, el mecanisme que hem trobat és crear un aplicatiu, ara mateix estem acabant de cuinar, estem acabant de crear, per poder reservar les entrades. O sigui, el format de l'Orquestra Pau Casals, que vam tenir el passat diumenge al Vendrell, doncs al final va ser una mostra d'això. La gent, doncs, de manera gratuïta, òbviament, es descarregava la seva entrada i així nosaltres doncs, podíem controlar l'aforament i limitar l'aforament. Mm. I per Festa Major, tant en els versos dels Diables com en l'acte de foc que farem el dia 23 i els altres actes que puguem anar desvetllant els propers dies, doncs l'aplicatiu serà l'eina que tindrem per controlar les aglomeracions i per controlar una policia local i protecció civil que no hi hagi més gent de la prevista i que es pugui respectar en tot moment la distància de seguretat.
Com han anat els tractes amb les entitats que al final són les que participaran en aquesta Festa Major d'enguany?
Sí, molt bé. Sempre ho hem reivindicat nosaltres des del govern i des de la presidència de festes. No s'entén una Festa Major i no es pot entendre una Festa Major sense les nostres entitats de cultura popular i són un pilar base de la Festa Major del municipi, del teixit associatiu del nostre municipi i en aquest sentit doncs, agraeixo la predisposició de totes a fer un debat que vam tenir, que va ser rigorós, que va ser seriós, que va ser honest, de quina manera, no?, doncs podíem dur a terme alguns actes de Festa Major. Hi ha algunes entitats que sí que han decidit, doncs ho han vist, que podien garantir les mesures de seguretat, i en d'altres que han cregut que era convenient no sortir-hi, i envers això, doncs l'únic que podem fer és agrair la sinceritat a totes les entitats de cultura popular del municipi i respectar la decisió de les que no surten i agrair la decisió d'aquelles que han decidit doncs, si sortir i si doncs, tornar a vitalitzar la cultura al nostre municipi.
Uh-huh. Hem vist aquestes festes de barri. Com ho has vist com a regidor de festes? Ha anat bé, no?
Fem una valoració molt positiva. O sigui, nosaltres, amb la comissió de barris, des de tot moment els vam plantejar que hi havia uns actes que sí que podrien ser presencials, com ho eren les matinades, com ho eren la tornada de les dues, com ho era el cercabarri i com ho era el sopar de barris, amb uns protocols estrictes d'actuació, i hi havia d'altres actes doncs, que, òbviament, es podien fer de manera presencial, i les comissions de barris doncs, han tingut solucions molt imaginatives, solucions molt necessàries pel moment en què estem, i se'ns ha pogut adaptar molt. Han sigut unes comissions de barris, ja els hem dit, els organitzadors que han estat molt creatius des del minut zero per veure què podien fer i què no, i la veritat és que la valoració és molt positiva, perquè la gent, els nostres ciutadans i ciutadanes, han mostrat un civisme exemplar durant aquestes festes de barris, com ho porten fent des del dia 1 de la pandèmia, i a partir d'aquí també han estat capaços els organitzadors i organitzadores de les comissions de barri de tenir unes festes del barri adaptades, però que no han perdut ni l'atractiu ni el significat d'aquestes.
Doncs Cristian Soriano, regidor de festes de l'Ajuntament del Vendrell, moltíssimes gràcies. Seguirem atents a les novetats que vagin sortint de la Festa Major de Santa Anna i no descartem que quan estiguem a punt doncs et tornem a trucar perquè ens expliquis ja tot el que es pugui desvetllar en el moment que es pugui.
Perquè necessiteu Lourdes, aquí estem, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Un minut i arribem a 11:45.
Penedès en xarxa.
Som a l'equador del magazín i continuem parlant de cites, però aquesta molt més propera, perquè avui arrenca la 32a edició del programa d'espectacles L'Estiu 2020 a la capital del Cava. Per fer-ho anem fins a Ràdio Sant Sadurní i saludem l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, avui arrenca aquesta 32a edició de L'Estiu de l'Índex, un cicle d'espectacles que, com tot, s'ha vist obligat a adaptar-se a les noves circumstàncies i que coneixem tot seguit perquè la que ens acompanya als estudis de la ràdio és la Marta Castellví. Ella és la regidora de Joventut, Cultura i Cooperació de Sant Sadurní. Marta, molt bon dia, què tal? Com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
Com dèiem, avui arrenca aquesta 32a edició de l'Estiu de l'Índex, adaptant-se, això sí, a aquesta nova normalitat i sobretot a aquestes mesures que ens ha deixat la pandèmia.
Exacte, avui comença i és cert que el gran hàndicap que ens trobem les persones i els serveis que organitzem espectacles culturals i activitats, doncs són totes aquestes noves mesures d'higiene i de seguretat que s'han de complir per poder preservar la salut de tots plegats. I és cert que l'Estiu de l'Índex ja té 32 anys i és una sort poder-lo també celebrar aquest any malgrat totes aquestes circumstàncies. I no podrà ser com sempre, perquè l'estiu, una de les característiques que té és aquest caliu i aquest punt de trobada que representa, i ara això no ho podem fer. I el que ens hem trobat és que ens hem hagut d'adaptar a... També és cert que durant el confinament no teníem del tot clar que es pogués arribar a celebrar, perquè al març, a l'abril, preveure com estaríem al juliol era pràcticament impossible, i la primera decisió que vam prendre va ser endarrerir les dates, perquè l'estiu normalment sempre el fem a principis de juliol, i el que vam fer va ser traslladar-ho la segona quinzena del mes. I també una altra cosa que vam veure que havíem de canviar era la ubicació. L'estiu és un clàssic fer-lo al pati de l'Índex, però bueno, ens trobàvem que per l'aforament que podíem tenir i tot el públic que acull, doncs ens podia quedar petit. I per això vam decidir doncs, traslladar-ho al Parc Lluís Companys per poder acollir molt més públic i poder mantenir la distància entre els seients, que aquest també és una novetat, que és que el públic ha d'estar assegut, i també una novetat sumada a tota la resta, que és la inscripció prèvia, el control d'aforament, la mascareta obligatòria i també el fet de que no hi haurà barra.
Mm-hmm. Aproximadament, Marta, quanta gent pot assistir a aquests espectacles? Perquè ja ens comentaves espectacles assentats, estem veient ja, per exemple, gires de cantants, no? Que seria inimaginable pensar fa uns mesos que alguns cantants poguessin fer una gira amb la gent assentada, no? D'aquests concerts, potser més de música de ballar. En aquest cas, en l'estiu, quanta gent pot anar a cadascun d'aquests espectacles?
L'aforament que hem calculat, tenint en compte que al Parc Lluís Companys hi ha les grades, també, també les tenim en compte, hem calculat unes 120 persones separades i assegudes i cabrien aquesta gent. I sí que és cert que poder es fa una mica estrany, no?, el fet d'estar assegut i separat, però al final la nostra premissa tots aquests mesos ha estat decidir entre no fer-ho o fer-ho adaptat, doncs hem triat la segona opció.
Comentaves, no?, la importància d'aquesta reserva per cadascun dels espectacles, reserva que es pot fer a través del web municipal, i que aprofitem per recordar-ho a la gent que ens estigui escoltant, doncs que si volen venir avui al concert que tindrem aquesta nit, després en parlarem, o a qualsevol dels espectacles que tindrem durant aquesta setmana i la setmana vinent, doncs que important que facin aquesta inscripció, no es presentin directament allà perquè no els deixaran passar.
Clar, és molt millor si inscriuen prèviament, perquè així és molt més fàcil de tenir un control i també d'assegurar-se que tindran un lloc. Totes les inscripcions estan obertes, però a l'hora que es tanquen és a les dues del mateix dia de l'actuació. És a dir, que avui a les dues tanquem les inscripcions dels espectacles d'aquesta nit.
Doncs aprofito que parles dels espectacles d'aquesta nit, perquè tindrem, com dèiem, 5 dies de programació. Arrenca avui aquesta programació. I Marta, explica'ns una miqueta amb què arrenquem, perquè arrenquem amb talent local.
Sí, talent local. És un concepte que m'agrada molt i ja l'any passat ja es va començar que una nit de l'estiu era per un grup sadurninenc i avui tindrem doncs dues formacions. La primera és arran del Festival Talent del Taller de Músics, que és un festival on els alumnes que es graduen de la carrera de música, per entendre'ns, de música moderna, doncs presenten el seu treball de final de grau. I després tindrem Sin Reputación, que és un trio de rock and roll que estan actualment també assajant a Can Mas i crec que un dels pols, diguem, de l'estiu és que no només la programació està pensada pel públic jove, sinó que també poder donar oportunitat a gent jove del municipi perquè puguin actuar aquí, doncs crec que també és molt important.
I seguim demà amb més música, Marta.
Més música, sí, amb Joina, que presentarà el seu àlbum Companyes. Ella és pianista i compositora i l'estil que fa és com una fusió d'estils entre rap, jazz, funk i música electrònica.
Parlem d'aquestes primeres dues cites per avui i per demà i ja saltem a dimecres i a dijous de la setmana vinent.
El dimecres tenim l'espectacle Planeta Trampolí de Back to Classics, que és un espectacle per tota la família i on els protagonistes són les acrobàcies i un llit elàstic, que jo crec que serà molt xulo aquest espectacle. I també el dijous una batucada amb Sound de Secà.
I acabem el dimecres dia 29.
També. Acabem amb un clàssic també de l'estiu, que és el teatre gestual o la comèdia gestual, que sempre cada any hi ha un espectacle així, que sempre funciona molt bé, i aquest any doncs acabarem el cicle així.
Marta, ja que et tinc aquí, jo no puc deixar escapar l'oportunitat també de preguntar-te per una altra cita que tenim aquest cap de setmana, perquè tenim cita doble d'autocinema, això que és, ara que costa molt anar al cinema, doncs s'ha portat una mica de moda l'autocinema, i aquí a Sant Sadurní aquest cap de setmana, com dèiem, tenim doble cita.
Sí, una el divendres i l'altra el dissabte. Aquest any és com a nivell de programació cultural és molt complicat, és evident, i ens veiem com una mica obligats a buscar propostes imaginatives per poder seguir acostant la cultura als sadurninencs i sadurninenques. I una idea que vam tenir va ser això, que fer un autocinema, tenim un espai ideal, jo crec, per fer-lo, que és l'esplanada que hi ha al costat del CAP, i bueno, com que vam tenir aquesta idea i vam veure doncs, que podia funcionar molt bé, vam decidir no fer-ne un, sinó fer-ne dos. I, com deies, el divendres projectarem la pel·lícula Gris i el dissabte Paràsitos. També és necessari fer la inscripció del cotxe, diguem, amb que la gent hi anirà i quantes persones hi haurà. I bueno, jo ja des d'aquí animar que la gent s'inscrigui. Ja portem pel divendres unes 50 i pico inscripcions i pel dissabte diria que arribem a les 30. Ara t'ho estic tenint així de memòria, però al final a mi m'agradaria animar la gent que això és una proposta excepcional i que no sabem si la tornarem a fer, però que no perdin l'oportunitat de poder viure una cosa així sense dormir.
Doncs ens apuntem a aquesta doble cita amb l'autocinema aquest estiu 2020 que comença avui amb aquesta tanda de talent local. Recordem, canvia l'indret de l'estiu, no el tindrem aquí a l'índex, sinó que el tindrem a la plaça Lluís Companys, i aprofitem a tothom que ens estigui escoltant doncs, perquè s'apuntin les cites, perquè la cultura i la programació no s'aturen a Sant Sadurní i perquè puguin venir a gaudir-ne. Marta Castellví, regidora de Joventut, Cultura i Cooperació, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i que vagin molt i molt bé aquestes dues cites que presentem avui.
Gràcies a vosaltres.
Aquest passat dissabte, l'agrupació esportiva Moja feia el sopar de final de temporada que servia per celebrar l'ascens a Segona Catalana. De cara a la Lliga 2020-2021, que comença el primer cap de setmana d'octubre, s'han confirmat 6 cares noves i la columna vertebral de la temporada passada. Per parlar-ne, ens desplacem fins a Canal 20, on l'Armand Beneitó conversa amb el president del club. Armand, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs avui hem de parlar de l'agrupació esportiva Moja, l'equip de futbol olerdolenc, que recordem, enguany doncs, ha pujat a Segona Catalana i estarà, doncs, juntament amb la Fundació Atlètic Vilafranca, amb aquest grup tercer de la Segona Catalana. Per cert, hi tenim data de començament de la Lliga, que serà a primers del mes d'octubre. Per parlar del Moja, que aquest passat dissabte celebrava aquest ascens amb el sopar de final de temporada, ho farem amb el seu president, amb el Manel Ortiz. Manel, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Doncs primer de tot, abans de res, parlar d'aquest sopar, no? Un sopar que plegava doncs, els jugadors, la directiva, també el cos tècnic. Evidentment, doncs, jo diria que no sé si no va faltar ningú, perquè amb les fotos que es veuen, doncs, un sopar que va anar molt bé. A més, evidentment, per celebrar un ascens a Segona Catalana, doncs que millor, no?
Sí, va estar molt bé. Tradicionalment, cada any el sopar de final de temporada és un moment de, bueno, de juntar-se tota la plantilla, el cos tècnic. Ho han fet durant molts anys i és una tradició que volem mantenir. I la veritat és que aquest any, amb el motiu de l'ascens, se'ns havia retrasat una mica pel tema de la pandèmia i per tota la situació que estem vivint, però ho volíem fer i al final vam trobar la data i va estar molt bé. És un moment també de donar trofeus als jugadors, el màxim golejador, el més regular. Està molt bé.
Uri Gallego, el màxim golejador, el David Esteve, el jugador més regular, i el jugador revelació, l'Àlex Frutos. Evidentment, això són doncs, trofeus, que està molt bé, però realment el trofeu més gran és a l'equip, no?
Sí, està clar. Està clar que, diguem-ne que la Junta i els jugadors volíem recuperar la Segona Catalana, ho hem pogut aconseguir, i en aquest sentit estic molt content. Els trofeus individuals després pues, també fan gràcia i tal, però en aquest cas la celebració era per tot l'equip.
Aquests tres que hem anomenat, l'Uri Gallego, el David Esteve i Àlex Frutos, evidentment continuen doncs, la temporada que ve, juntament pràcticament amb la columna vertebral, amb el porter, amb el Berni, que està fent unes temporades realment d'escàndol. Tenim que el capità també continuarà, el Roger Uller, l'Adrià Borredà, el Riqui, el David Cugat, bé, pràcticament tota, com dèiem, bueno, i sobretot, evidentment que això podríem dir que és un fitxatge, continua, però és un fitxatge que és el Guti. Parlem primer d'això, perquè realment tota la columna vertebral doncs, continua, i això de cara a Segona Catalana és perfecte, no?
La veritat és que té molt de mèrit que quan encara no sabíem la decisió final de la Federació Catalana, en el sentit de si donaven els ascensos, els que anaven primers, en aquest cas nosaltres anàvem primers classificats, i quan es va parar la Lliga per la pandèmia, jo destacaria doncs, que els jugadors tots ja van dir que seguien, estiguéssim a tercera o a segona, i des d'aquí els hi vull agrair. Aleshores, esclar, quan 16 o 17 jugadors ja diuen que continuen, és evident que després amb la celebració o amb la consecució de l'ascens, doncs encara amb més motiu es reafirmen en quedar-se i en poder completar una plantilla, bueno, diria, molt competitiva i ambiciosa per fer una bona campanya segona.
Bueno, i després arriben les cares noves, que per cert aquest dimarts, ahir al vespre, doncs ja vau fer una presa de contacte. Però parlem d'aquestes cares noves, que són dos retorns, el porter, l'Alejandro Revilla, i el Marc Hernández, que tornen als pins. I bé, jugadors joves, dos juvenils, un del Reus i un del Vilanova, l'Adam i el Dani Carretero, jugadors joves, també el Michel Bay, el Bernat Ferrer.
Hem anat a buscar una mica les posicions que ens mancaven, no? Diguem-ne que la plantilla estava ben compensada, però teníem alguna mancança i hem anat a buscar doncs, laterals, hem anat a buscar un davanter, hem anat a buscar posicions que no teníem. Bueno, en aquest sentit també molt contents, perquè bueno, pensem que les incorporacions ens poden ajudar al que deia abans, no? A fer una plantilla més competitiva. El fet de tenir un punt de joventut, un punt d'ambició a la gent que vindrà, doncs també ens pot ajudar, no? A fer que tinguis 22, 24 fitxes més. La gran diferència entre segona i tercera catalana és que penso que has de tenir un grup molt compacte, has de tenir una plantilla àmplia per poder, diguem-ne, durant tota la temporada ser i no baixar el llistó, ser competitius, i això és el que hem anat a buscar. No? Aleshores, doncs, molt contents.
Si no hi ha un daltavall, està programat que la Lliga comenci a primers d'octubre. Vosaltres, m'imagino que un mes abans, aproximadament a primers de setembre, començareu la pretemporada. Com dèiem, ahir ja va haver una presa de contacte i, a més, això ja fa que la gent té moltes ganes de començar, que és que ells mateixos, doncs ja han quedat per cada setmana anar a fer una mica d'entrenament ja, i sí, una mica tocar la pilota i físicament, no? També, evidentment, està bé.
Per una banda, l'entrenament d'ahir, diguem-ne, era per retrobar-nos, no? Després de 4 mesos parats, doncs, els jugadors i el cos tècnic tenien ganes, doncs, una mica de trobar-se a la gespa, de tocar pilota, que això és el que li agrada al futbolista, no? I durant aquest juliol i agost, doncs, es programaran alguns entrenaments, també per conèixer els nous jugadors. I, efectivament, com tu deies, la federació ha confirmat que el primer cap de setmana d'octubre és l'inici de les lligues. En aquest sentit, nosaltres la pretemporada la començarem el dimarts, dia 1 de setembre. I, bueno, pràcticament tenim tancada el calendari de pretemporada. Tenim fins a 7-8 amistosos programats. I bé, també aprofito per anunciar que el proper 11 de setembre disputarem el que seria el partit del 50è aniversari i serà una Emoja Futbol Club Vilafranca, amb el qual crec que també és molt interessant perquè podem celebrar un bon partit, un partit aquí amb molta afició i amb molta gent que pugui veure aquest partit i celebrar el 50è aniversari.
Que millor, no?, que fer-ho amb un equip de tercera divisió i, a més, aquest any amb ambicions, amb moltes ambicions a poder pujar, bueno, pujar, almenys a fer la promoció d'ascens a segona B. 50è aniversari, ara que has tret el tema, hi ha alguna cosa que es pugui dir? Es podrà fer el sopar aquest que es volia fer? Com està la cosa?
La intenció de la comissió organitzadora és valorar-ho i mirar de fer-ho. Està clar que la situació i de la pandèmia que estem vivint, doncs, s'ho acabarà d'indicar, no? Com sabeu, teníem programat fer-ho el 25 d'abril, es va haver de suspendre, i ara, doncs, encara no hem posat data, ho estem intentant coordinar de cara a l'octubre-novembre, a veure si poguéssim fer la trobada aquesta de jugadors, socis, tècnics, aficionats que han passat per aquest 50 anys pel club. No hi ha data, però la idea és fer-ho. Si no, doncs us posaríem a l'any vinent.
Bé, millor fer-ho bé, no?, i que vagi tot bé, que no està una mica patint de tot el que està passant, no?
La idea és ajustar el màxim de persones, no sé, potser serem 120, 130, 150 persones, aleshores, doncs, ho intentarem coordinar per també seguir les evolucions del que ens diguin les autoritats o, en aquest cas, l'Ajuntament, o per poder fer-ho. També hi ha molta gent que ens pregunta, no? Ostres, quan farem el sopar? Quan farem la trobada? Hi ha molta gent que fa anys que no es veuen i pot servir aquest sopar per retrobar-se i estar junts i compartir moments que hem viscut. En fi, en aquest sentit no puc dir encara, no podem anunciar dates. El que sí és el partit aquest del 50è aniversari, que aprofitant la pretemporada, doncs l'hem col·locat el dia 11 de setembre.
Doncs, molt bé, fa goig aquest equip del Moja, sens dubte. Ara falta que, evidentment, acompanyi tot. La sort, també, que és molt important en el món de l'esport. Moltes gràcies, Manel, i 11 de setembre,
gràcies,
recordem. A més, una data maca, no?, l'11 de setembre, per jugar aquest partit del 50è aniversari davant el Vilafranca. Moltes gràcies, Manel, que vagi bé.
A vosaltres.
Adéu.
L'edició d'aquest 2020 del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, el Festival de Sitges, s'ha presentat amb algunes incerteses i amb una programació ajustada a les circumstàncies sanitàries. El David Cantó, des de Bellvei Ràdio, ens explica com pinta el Festival Penedesenc aquest any.
Penedès en xarxa.
El Festival de Sitges d'aquest any encara no se sap com serà, però per primera vegada treballa en oferir part de la seva programació en sales de cinema virtuals. no ha estat l'únic ajust que ha hagut de fer arran de la pandèmia de la Covid-19. Per aquest 2020 volia organitzar una trobada internacional per parlar sobre el fantàstic, però donada la situació actual han decidit canviar el leitmotiv del festival per celebrar els 100 anys d'una pel·lícula seminal del gènere, la que es considera la primera pel·lícula de terror, El gabinet del doctor Caligari. Àngel Sala, director del Festival de Sitges, durant la presentació, parlant a través d'una mascareta.
Probablement la primera pel·lícula de gènere per a mi fantàstics de la història del cinema, que ha informat en les seus imatges i en els seus temes tota la història del gènere posteriorment i tota la història del cinema.
De fet, el cartell del festival està relacionat amb la pel·lícula amb una recreació expressionista a l'estil del gabinet del doctor Caligari de la ciutat de Sitges.
I d'aquí derivarà pues, el leitmotiv també de Sombres de Caligari, que tindrà una retrospectiva i basada en la influència del clàssic de Robert Wynn en la història del cinema, com també la projecció, evidentment, de la pel·lícula centenària i un llibre que s'està preparant a l'editorial Hermenauta entorn a aquesta influència del cinema de Robert Wynn i del gabinet del doctor Caligari en la història del fantàstic.
El festival ja ha avançat algunes de les produccions que es podran veure aquest any. La primera, la cinta inaugural, una coproducció catalana. Es diu Malnacidos, amb Z, i està basada en el llibre Noche de los difuntos del 38 de Manuel Martín, ambientada a la Guerra Civil Espanyola, però amb zombis. La sinopsi planteja que mesos de sanguinolents combats han deixat milers de morts a les trinxeres. Jean Lozano, capità de la 5a Brigada, acaba com a presoner. L'única possibilitat que té d'escapar a la sentència de mort és acceptar una missió impossible en territori enemic. Però un perill més gran del que havia imaginat, diuen, obligarà els dos bàndols rivals a unir-se contra un nou i desconegut adversari. Hauran de deixar de banda l'odi mutu i així evitar transformar-se en infectats. Els directors del projecte són Javier Ruiz Caldera, que ha dirigit també Anacleto i Super López, per exemple, i Alberto del Toro, amb qui ha col·laborat en algunes pel·lícules ja abans. Escoltem-los els dos també parlant a través de les seves mascaretes.
Muy, muy contento de inaugurar este festival y para nosotros es espectacular. No iba a poder ser porque la peli en principio se iba a estrenar en septiembre, pero como ha pasado todo lo que ha pasado, pues al final estamos en Sitges, ¿no? Así que muy felices. Pero creemos que, o sea, igual parece muy conveniente, pero realmente desde que se inició el proyecto siempre pensamos en hacer una peli para Sitges, realmente una peli para el público de Sitges, en el que formamos parte del hace de tres décadas, contamos el otro día como mínimo, ¿no? Entonces creemos que es idóneo, bueno, para disfrutar. Y bueno, yo para mí, claro, a nivel personal, como yo hasta ahora había hecho comedias, que es mi sexta peli y la primera vez que co-dirigimos juntos, y para mí es mi primera peli de género fantástico, de alguna manera, aunque es una película más de aventuras, pero de aventuras con zombies, entonces es de género fantástico, y que es mi primera peli fantástica. Nuestra primera peli fantástica inaugura el festival más importante del cine fantástico del mundo, pues...
El repartiment destaquen Miqui Esparvé, Aura Garrido, José Luis Callejo, Álvaro Cervantes, Jesús Carroza o María Boto.
Yo necesito ganas, no querer ganar. Y si algún día perdiese mi miedo a perder, me duele haber corrido para no llegar. Ahora sé que el camino es la meta también.
Malnacidos no serà l'única producció catalana que es podrà veure al festival aquest any. Se n'anunciaran més, però de moment ja se sap també que s'hi estrenarà No mataràs, segona pel·lícula del manresà David Victori, un thriller que té a Mario Casas com a protagonista. Un personatge que es trobarà contra les cordes. Casas interpreta un jove que els últims anys s'havia dedicat exclusivament a cuidar el seu pare malalt. Després de la mort del pare, decideix reprendre la seva vida i tot va bé fins que una nit coneix la Mila, una dona inquietant amb qui creuarà llindars fins aleshores infranquejables per a ell. S'haurà de plantejar dilemes que mai hauria imaginat i que posaran en perill la nova vida que volia començar.
He matado a alguien sin querer.
També veurem a Sitges una nova adaptació de la història de la vampira del Raval, situada a la Barcelona de principis del segle XX, ens mostrarà les dues ciutats que convivien en aquell moment. una burgesa i modernista i l'altra sòrdida i bruta. La desaparició de la petita Teresa Guitart, filla d'una rica família, commociona el país i la policia té aviat una sospitosa, Enriqueta Martí, coneguda com la vampira del Raval. El periodista Sebastià Comas s'endinsarà en el laberint de carrers, bordells i secrets del barri del Raval, on sap que trobarà la veritat sobre les desaparicions i assassinats macabres d'infants dels quals s'acusa la vampira. Aviat també descobrirà que allà s'amaga una elit disposada a ocultar els seus vicis a qualsevol preu. La defineixen com a drama terrorífic i el protagonitzaran bona part dels actors catalans més destacats dels últims anys, com Nora Navas, Sergi López, Francesc Orella, Pablo Derqui, Bruna Cosí o Núria Prims. I encara s'hi podrà veure una altra producció catalana, aquesta dirigida per Quique Maillo, responsable, per exemple, d'Eva, que va inaugurar Sitges fa una pila d'anys. Es diu Cosmética del Enemigo i és una adaptació de la desena novel·la de la famosa escriptora belga Amélie Nothomb, publicada per Albin Michel el 2001. La novel·la la van traduir a 24 idiomes i ha venut més d'un milió de còpies a tot el món. El llibre explica la història de Jerome Angost, un home de negocis que espera a l'aeroport de París un avió que l'ha de dur a Barcelona. Per motius desconeguts, l'avió s'endarrereix i Jerome decideix llegir una novel·la mentre espera que embarqui el vol. Un desconegut se li apropa per iniciar una conversa que els durà a terrenys perillosos. Entre les produccions internacionals que s'han avançat, el festival ha destacat títols com Relic, que consideren com una de les més esperades de l'any i que s'ha situat en primera posició als cinemes dels Estats Units entre les estrenes dels últims mesos. L'ha produïda Jake Gyllenhaal i està protagonitzada per Emily Mortimer. La cinta s'endinsa en una espiral de terror tèrbol. També hi haurà lloc per recordar i reivindicar figures com la de Stanley Kubrick o Bruce Lee a través de dos documentals, o per recuperar cintes clàssiques del gènere com L'home elefant, de David Lynch, o Desafiament total, el clàssic de Paul Verhoeven, protagonitzat per Arnold Schwarzenegger.
¡Detengan a esa mujer!
¡Güey! ¡Cógela!
¿Listo para una sorpresa?
Hay que detenerle, sabe demasiado.
Lleva un emisor.
Fija su posición.
¡Ahí! ¡Lleva el emisor en el cráneo!
Saca esto del estuche y métetelo en la nariz. Tranquilo, no pasa nada.
¡Lo tengo!
Acabem precisament amb música de Jerry Goldsmith per a aquesta pel·lícula. Aquest tema es diu The Dream, el somni.
Anirem seguint atentament tot el que vagin explicant sobre aquest Festival de Sitges 2020. I ho deixem aquí, un dia que a banda de Sitges hem estat parlant també del Moja, d'aquest ascens a segona, de com encara en la propera temporada de l'estiu 2020, que comença avui a Sant Sadurní, d'aquesta Festa Major del Vendrell, encara amb moltes incògnites, i de la campanya Compra Vilafrancs, fem comerç de proximitat per reactivar el comerç vilafranquí. Ho deixem aquí, que acabeu de